El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Coincidíem ara amb Andreu Pujol Mas, amb en Jordi Muñoz, l'Astrid Barrio, la Mònica Sabata i la Míriam Hatibi, que valia la pena tenir una tertúlia una mica més comprimida, avui, sens dubte, i els demano disculpes per haver viscut doncs aquest intercanvi de parers tan rotund aquí a l'estudi sobre com funcionen les nostres presons. Andreu Pujol Mas.
Sí, no, de fet, a veure, jo ara comentàvem abans d'estar en antena que en alguns ens ha sorprès la rotunditat amb la que parlava el representant sindical dels funcionaris de presons, donant per fet que els funcionaris de presons són éssers infal·libles i que tots són grans professionals, cosa que això no passa en cap àmbit del món, és a dir, enlloc tothom ho fa tot bé, això és impossible, i donant per fet que els presos, qualsevol cosa que diguin, no val per res perquè alguna cosa han fet. És a dir, com que són persones que estan sentenciades d'algun delicte, tot el que puguin dir a partir d'aleshores s'ha de posar en dubte. Home, s'ha de posar en dubte, sí, el que diguin els presos, però també el que diguin els funcionaris, en tot cas. I per tant, jo crec que seria més intel·ligent, crec jo, des del sindicat, doncs, bé, dir, escolta, ens ho mirem a veure què podem millorar, mirem a veure què podem fer bé, mirem a veure si es cometen errors, i crec que és el que s'hauria de fer en qualsevol àmbit, no només en el dels funcionaris de presó.
Jo li posava l'exemple de l'educació, de l'escola, dels hospitals, dels mitjans de comunicació, és a dir, quan la pifiem, doncs, esmenar-nos, no?
Sí, crida molt l'atenció aquest corporativisme extrem del que ha fet gala, diguem, i jo crec que en contra dels interessos de la majoria de funcionaris de presons, no? Perquè això desprestigia greument el col·lectiu. M'ha cridat molt l'atenció que utilitzes aquest argument que reforça el que deia l'Iñaki Rivera, no? Que demostra una manca de formació en drets humans. La idea de que la comissió del delicte justifica d'alguna manera les vulneracions posteriors de
dels seus drets
mentre els interns estan complint la condemna és una cosa de primer, diguem, de drets humans.
Sí.
No? L'altra cosa que m'ha sorprès molt és que no fos capaç de desmarcar-se de les amenaces de mort i de la persecució al director l'exdirector de Brians. No? S'ha dit moltes vegades que en aquella presó hi ha problemes, ho hem sentit des de molt per boca de molta gent i alguna cosa s'hi haurà de fer. No? I quan es va posar un director més garantista que va intentar posar ordre, diguem, i arreglar el problema d'aquell centre, va passar el que va passar, no? I que els sindicats de funcionaris ens parlin de les condicions laborals i intentin cobrir, diguem, aquests comportaments, aquestes amenaces de mort que fregaven el comportament mafiós, em sembla que els desacredita, diguéssim, no?
Uh-huh. Míriam.
A mi m'ha agradat molt escoltar el Yacine, la veritat. Jo crec que, no sé si és ell que havia sentit en un altre programa i crec que ha parlat, o sigui, ha parlat del seu cas concret, però ha sigut molt sincer, no? El 99% ho fan molt bé.
Està a la presó aquest noi, eh? El que passa que avui ha sortit només de permís.
O sigui, ha dit, bueno, i serà amb els exàmens també, si encara ens estàs escoltant,
sí,
però ha dit, el 99% ho fan molt bé, però n'hi ha que no ho fan, i és que això s'ha d'obrir, aquesta reflexió sobre aquest tema i sobre les presons en si, que és que en general no tenim una reflexió feta com a societat. En el moment en què aquesta persona, el representant, deia si ets tan valent per fer un crim, com pot ser que no siguis valent per denunciar? Perdona, primer, bueno, ja heu dit el que era, no? I al final, doncs, molts tenim la sort o el privilegi, o no sé, de que la vida no ens ha portat a haver de veure'ns en algunes situacions i, per tant, no haver de passar per presó. Però que tu hagis fet un crim no vol dir que després no puguis tindre por a altres opressions que puguis viure, no? I ell diu que denuncia, però que aquella denúncia no arriba enlloc, o que intenta denunciar i que aquella denúncia no arriba enlloc.
Llavors, i no se l'ha cregut el funcionari.
No se l'ha cregut, clar, o sigui, és que amb això ja ho diu tot, no? Si en el moment en què tu exposes que estàs vivint una situació i ja no et creuen des del principi, com se't pot exigir una valentia quan has d'anar doncs, trencant barreres constantment, no? I més quan hi ha una presumpció de que tot el que tu dius o és mentida o és una manipulació o ho estàs fent servir per algun interès que va més enllà. I quan ets una persona que està reconeixent que hi ha coses que s'estan fent bé, és que jo crec que no...
Ha dit un 99% dels funcionaris fan les coses bé, llavors, ha dit l'intern, el Jacint.
I si és una persona que t'està dient que doncs, en aquesta presó s'està fent bé, en aquesta s'ha viscut aquesta situació, ostres, tan difícil és escoltar-lo i cal que des de la ràdio el representant digui aconseguir alguna cosa han fet, o sigui, per crear més distància entre la societat en general i les persones que estan a presó o que han passat per presó, com aquests no són de fiar, no? Llavors la presó no és un espai de reinserció. Què passa? Que la presó és un espai de anem a marcar qui passa per aquí, com que és una persona que no és fiable, i els que no hagin de passar per aquí sí que ho són. Uh-huh. Llavors jo crec que a nivell social ens falta encara molta reflexió sobre les presons, i potser últimament l'hem fet una mica més amb el tema dels presos polítics. Però encara hi ha molta distància a escurçar.
Mònica i Astrid, va.
Sí, jo, molt ràpid, perquè en tertúlia express, no? Però d'acord amb la Míriam, el que deia, que ens cal molta reflexió sobre les presons i sobre quin és el sistema de reinserció que es pot donar a les persones, doncs, que per situacions concretes han anat a parar a una presó. Jo recordo una vegada, quan estudiava psicologia social, que un profe ens va posar aquest exercici i ens va dir: penseu sistemes amb els quals es podria, no, aconseguir una millor reinserció. Molt sovint li posem a la presó el dubte de si realment reinserta o no. Avui hem tingut un bon exemple, el Jacint, no? Que pel poc que ens ha dit, o que segurament ens pot dir, no? O que podem dir en antena, doncs és una persona que està a la presó però que està estudiant dues carreres, ha sortit per
fer exàmens. N'hi ha moltíssims d'interns.
Ell representa un bon exemple.
I no és l'excepció.
Representa un bon exemple d'això, i crec que li ha servit molt amb safata al cos de funcionaris, que és normal que defensin el seu col·lectiu i que defensin la seva feina, però al Jacint precisament li ha servit molt amb safata el fet de poder dir: cap sistema no és perfecte, no? I en tot cas, crec que com a funcionari, la persona que teníem aquí representant la UGT, hauria de tenir l'interès, més enllà de la defensa del col·lectiu, de dir: escolta'm, tenim un bon exemple amb aquesta persona que es diu Jacint, i hauria de tenir l'interès aquesta persona de la UGT en acceptar la crítica i millorar el sistema, precisament perquè tots estem dient, no, que el sistema, com res, no és perfecte. El Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura fa la seva feina, i per tant, i la fa ben feta, i entrevista professionals, i per tant n'hauríem d'acceptar aquest informe. I d'altra banda, crec que no perquè, diguem-ne, només se citin tres casos en aquest informe...
No, que n'hi ha molts de casos, no tres, eh?
Hem de deixar de dir de la dificultat per denunciar les vulneracions de drets humans a dins de les presons, i la dificultat per denunciar maltractaments, i la dificultat per denunciar tortures a dins de les presons.
Astrid Barrio.
A veure, jo... tres coses, no? D'una banda, que el debat entorn de les presons és un debat que, malauradament, ens queda molt lluny a la major part de la societat.
Que no hauria de ser.
Bueno, però la realitat és que bona part de la societat vivim d'esquenes a la realitat que es viu a les presons, no? Tenim un gran desconeixement, perquè per sort la major part dels individus, doncs, tenim poca vinculació amb aquest món. I per tant, doncs, és important situar tot el debat entorn al que passa a les presons, però també sobretot quin ha de ser el paper de les presons, no? Les presons no enteses, no, com alguna de la paraula, no? Jo ho deduïa una mica, no, de la intervenció, no? La presó entesa com un càstig, o la presó entesa com un mecanisme de reinserció. I aquí sí que hauríem de fer una reflexió sobre si això serveix. I sobretot si serveix també per garantir els drets d'aquestes persones que han estat privades de llibertat per la comissió d'uns determinats delictes, però no han estat privades dels seus drets. I aquí el que s'observa és un comportament, doncs, certament, no, com abans deia el Jordi, no, corporatiu, però que és molt propi dels funcionaris, i sobretot tenint en compte, doncs, que els funcionaris gaudeixen, no, d'un benefici, no?, que és la presumpció de veracitat, no?, que els funcionaris, doncs, estan investits d'autoritat, la seva paraula té més pes o té més presumpció de veracitat que la paraula de la persona que no és funcionari. I en aquest cas, en aquesta relació, amb aquesta posició de força, doncs es fa especialment difícil i deixa en una situació de més alta vulnerabilitat aquelles persones que no només estan en presó, sinó que veuen com els seus drets difícilment poden ser defensats. És important l'esforç de situar aquesta qüestió a la presó, sobretot perquè afecta a un sector molt minoritari de la població, per sort, però afecta de manera molt greu a la garantia de drets, encara que sigui minoritari fins i tot en aquest
espai. No, però precisament espai, perquè és la part més... que hem de treballar més per reinserir-los socialment, i perquè no calguin presons, per entendre'ns, encara que siguin 15.000, encara que siguin 20.000, encara que siguin 2.000 i encara que siguin 1.000. És a dir, qualsevol vulneració de drets humans en un centre penitenciari és un error que la passem per alt, no?
És a dir, el que hem de ser conscients és que la vida de les persones que estan a la presó està completament sota la tutela de l'administració.
De l'administració.
I, per tant...
És l'administració la que vulnera els seus drets.
Sí, és això, la gravetat del fet, i a més el fet de que, en certa manera, si el sistema falla en aquest sentit, aquestes persones estan desemparades. Això no només passa a les persones, ha passat a les comissaries de policia també. Recordem aquella època en què el conseller en Joan Saura es va dedicar a posar càmeres en les comissaries dels Mossos d'Esquadra.
Sí.
I el col·lectiu, doncs, també els va semblar que s'entrometien a la seva feina, però jo crec que precisament l'administració ha de vetllar perquè ella mateixa no cometi abusos sobre les vides de les quals té la tutela. Això és que, si no, estem deixant aquestes persones desemparades.
És que hauria de ser l'administració i els funcionaris de presons haurien de ser els màxims interessats.
I jo entenc que
aquest sistema funcionés bé.
Que viuen moments de tensió i
segur,
que tots som humans.
I que
segur
que és una feina dura.
També els mestres.
Però tothom
sí,
els viu, i els metges.
I els metges.
Sí, sí.
No, vull dir que disfuncions n'hi ha en tots els serveis públics.
Jo no puc evitar pensar que si aquest és el discurs del sindicat de funcionaris en públic, en un mitjà de comunicació, quin serà el discurs
en privat,
que faran en privat, no? sobre els interns, sobre les denúncies, sobre els mecanismes de control, sobre la instal·lació de càmeres de seguretat, sobre els mecanismes de garantia, sobre la intervenció del síndic de greuges o d'altres institucions, o sobre els directors de presons més garantistes, no? que s'han anat posant en diferents centres del país, no? Perquè sí que s'han fet passos endavant, és evident, no? Però aquesta resistència extremadament corporativista és un problema, jo crec, que salta a la vista. Uh-huh. i que s'hauria de seguir treballant perquè al final és l'últim esgrau de l'administració, de la relació entre l'administració i els interns són els funcionaris, uh-huh. No? El contacte directe, i per tant allà és on sembla que en una proporció petita, però n'hi ha un problema.
De la mateixa manera que aquest matí dèiem, l'advocada de Trapero li demana a la jutge: estic en situació d'indefensió perquè la fiscalia ha presentat unes proves que no estaven a la causa. I pensem, si hi ha indefensió en qualsevol procés, no?, judicial, doncs que es garanteixi. O quan es demana l'amnistia des dels presos que ara són a la presó pels fets de l'octubre, l'Estat diu: no puc donar-te l'amnistia, diu l'Estat, perquè això implicaria reconèixer que m'he equivocat jo, no? Doncs quan ens equivoquem, o quan s'equivoca l'administració, quan ho reconeixerà o no ho reconeixerà a la llarga l'amnistia o una reforma del Codi Penal, o que sigui. Però evidentment que l'administració, quan s'equivoca, ha de ser capaç...
Clar, però...
De posar damunt la taula els errors, és que és
però
així.
Aquesta situació és que l'estem vivint, situacions en les que veiem la indefensió o els errors i que després hi ha un informe de no sé on i tal, els estem vivint amb casos que són molt mediàtics i on hi ha molta empatia de la gent, o sigui, on la gent ja està com molt oberta a... Pues a tindre més empatia amb el cas de Trapero, a tindre més empatia amb el judici i els presos polítics. Però és que en casos com el del Jacint, o molta gent que hi deu haver a la presó, amb els que no coneixem, no coneixem per què estan a la presó, sempre tenim la sospita de... Al final, a nivell social, sempre ens han educat a la presó estan els dolents. I per tant, si estan, ja partim de la base de que no tenim tanta empatia amb els seus casos. Llavors, aquesta distància, això que digues, Astrid, que estem vivint d'esquenes a la presó, no només a la situació que es viu a la presó, sinó també a les pròpies circumstàncies de cada persona, no? I el propi empatitzar, doncs, amb les trajectòries de cada persona. Uh-huh.
Sí, el que jo passa és que en molts d'aquests casos, a veure, el que és difícil, jo entenc que pugui ser una demanda, pensar que l'administració o l'Estat, no?, que és el que entenem, que pugui donar satisfacció immediata a totes les presumpcions d'errades en els seus procediments. Això és molt difícil, perquè hi ha uns mecanismes, precisament, i Espanya és un exemple de sistema molt garantista, però precisament com que és molt garantista, tot està molt estandarditzat i els procediments són molt lents. El que passa que, normalment, els temps que requereixen, doncs, les queixes, no?, que aquestes puguin prosperar, no són els temps que precisen com a resposta ràpida les persones que es veuen, que es veuen afectades. No vol dir que quan tu tens un problema no puguis expressar la teva queixa, no puguis recórrer, no hi hagi mecanismes, perquè els mecanismes existeixen. El que passa que aquests mecanismes no s'acostuma a dir que la justícia és lenta però és segura.
Uh-huh. A mi em costa de veure que el sistema judicial espanyol sigui molt garantista, i de fet precisament aquesta lentitud de vegades és en contra de la garantia.
Perquè és garantista.
Tots els recursos en contra de les presons provisionals dels presos polítics, per exemple, que s'estan resolent després de la condemna, tota la intenció deliberada del Tribunal Constitucional d'aturar els recursos per a retardar la possibilitat d'anar als tribunals europeus, això és garantista. Em sembla que, especialment en el cas dels presos polítics, però segurament hi ha una reflexió més general a fer, no? Però en el cas dels presos polítics, el que ha sigut precisament una manca absoluta de garanties, que ha creat un problema molt gros, un problema polític molt gros, que bloqueja, diguem, la possibilitat de solucions i que exigeix. Aquí sí, em sembla que des de l'Estat es faci un pas enrere i jo crec que es plantegi en termes d'una llei d'amnistia o un dispositiu jurídic equivalent, perquè una vegada s'ha posat el problema en mans dels jutges i s'ha judicialitzat el problema, no és fàcil de desjudicialitzar. Com ho fas amb una justícia tan activista i tan polititzada i tan conservadora i que ha tingut un paper tan agressiu? Ara els enviaràs a casa i els diràs no és això, no seguiu. Només si el legislador, si el Parlament fa una intervenció molt contundent, és possible desjudicialitzar la política, no? Perquè aquí el que s'ha produït no és un excés de garanties, no és un excés d'estat de dret, sinó un retorçament i una vulneració, diguem, de drets i de garanties per a forçar l'estat de dret per a atacar un problema polític amb instruments del Codi Penal.
Estic d'acord, però això ho han fet totes les parts, no? Aquesta cosa de forçar, d'ativar fins al final.
Parts,
però
no?
Però al final, el que
parts,
jo crec que
totes les parts, els que provoquen el fet i els que reaccionen, no? Aquí, tu parles de l'amnistia. És possible, i amb això hi ha molt acord entre els juristes, no? I veig que ens tornem que hem deixat les presons per tornar a parlar de polítics.
No, malauradament presos, no hem deixat les presons.
Però estem parlant de tu parles d'amnistia, però és clar, l'amnistia vol dir reconèixer que no ha passat res, no? O sigui, vol dir reconèixer que no hi ha hagut il·lícit. I esclar,
que vol dir
em deixes acabar? Això és el que vol dir, el reconeixement de que no hi ha hagut un il·lícit.
No,
i bé,
no
alguns
això.
Penseu que no hi ha hagut... Bueno,
no, és que no vol
buscar
dir
les definicions del que...
Vol dir, fes la puntualització, Andreu, i després continues, Astrid.
No que no hi ha hagut un il·lícit, sinó que el procediment ve viciat, diguem-ne. És a dir, pot ser que la llei reconegui que allò sigui un delicte, però que es reconeix amb l'amnistia que la llei, diguem-ne, està mal feta o està mal aplicada.
Bueno, aquesta és la teva interpretació del que és una amnistia. Una amnistia normalment el que reconeix és que allò que en un moment donat es considera que és il·legal deixa de considerar-se il·legal. Per tant, es reconeix que no hi ha il·lícit. Vull dir, aquest és el concepte
no,
que s'ha d'utilitzar.
No,
en
aquell
moment considerava la sèrie. I per tant, això vol dir reconèixer que no... Si tu reconeixes que no hi ha il·lícit, encara que sigui posterior, vols dir reconeixes que no ha passat res. I per moltes persones entenc que no hagi passat res, però alguna cosa sí que va passar. Aleshores, més que una amnistia, segurament perquè tenint en compte que van passar coses i que es van forçar les costures, la via més adequada possiblement sigui, o la més justa, no?, per reconèixer la gravetat dels fets, encara que potser no tanta com la que finalment ha acabat sent computada, doncs hi ha una reforma del Codi Penal que pugui adaptar allò que va passar perquè alguna cosa va passar, i amb això jo crec que hi ha un gran consens. No podem dir que aquells dies no van passar absolutament res, que es va mantenir la integritat absoluta de l'estat de dret i, sobretot, Jordi, es van respectar els drets de tots els ciutadans, cosa que durant aquells dies no es van acabar de respectar.
Com a mínim, no, sobretot, has de dir els
sobretot, dies i has de dir els dies.
Començo okay. El 6 i el 7 de setembre.
El Constitucional va avalar el procediment de lectura única. El Constitucional va avalar el procediment de lectura única.
Sí, va avalar, però de seguida va suspendre aquelles lleis i aquelles lleis es van seguir aplicant. I la sindicatura de comptes electoral va seguir actuant. Per tant, es va desautoritzar completament i això va deixar en molta situació d'indefensió totes aquelles persones que compartien aquests plantejaments.
En tot cas, jo em sembla que hem fet un salt, no? Hem saltat del Jacint, no? Que segurament el seu cas ha passat per un...
Les ganes que teniu de parlar de tot en 20 minuts. Us queden dos, imagina't, pobrets.
El mobile.
Hem passat al Tribunal Suprem i a òrgans superiors de la justícia espanyola, que em sembla que tots ens podríem posar d'acord que estan altament polititzats i que tenen uns interessos...
Podríem posar d'acord, vols dir?
Bueno, no sé. Almenys el meu parer és que, diguem-ne, d'un jutjat normal a parlar del Constitucional o parlar de del Suprem o parlar de l'Audiència Nacional, no? Doncs estem fent un salt en la gradació de la politització de la justícia molt important. Retornant, diguem-ne, a l'inici, quan parlàvem de les administracions i quan parlàvem de què han de fer, em sembla que també és important afegir la paraula prevenció en aquest debat de les presons, no? I el fet de que si hi ha gent que acaba cometent un delicte i acaba anant a la presó, potser també cal reclamar polítiques socials i prevenció que permeti que això no passi, que per tant hi hagi un treball previ.
Demà en parlarem amb la consellera de Justícia. Míriam, digue'm un número de l'1 al 753.
El 2.
El 2. Perquè hi ha poca cosa més podrem dir.
Bueno, sí, que al març surt un assaig de l'Àngela Davis sobre presons, en català, o sigui que al març recuperem el debat sobre presons.
I aconseguirem portar-la aquí?
Home, jo ploraria, doncs, d'emoció, o sigui, si la portes aquí, jo ploraria d'emoció.
Jo fa temps que intento, però no me n'he sortit. O sigui que entre... estirem, no?
Em tindràs aquí 48 estirem, hores estirem. A la finestra.
Andreu Pujolmas, moltíssimes gràcies per ser aquí. Avui en Jordi Muñoz, l'Àstrid Barrio, la Mònica Sabata i la Míriam Hatibi. Que us vagi molt i molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.